També a les 10, al pròxim butlletí. A continuació, Nautilus.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus.
Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que faran serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem. I d'anar ja a parlar de l'anguila, un peix fascinant, però que es troba en perill crític d'extinció. El 2025 hi va haver dues novetats de les quals volem parlar. D'una banda, una nova investigació, que aquesta vegada al Delta de l'Ebre, ha confirmat que el seu estat de conservació, lluny de millorar, està empitjorant. I ens referim a l'anguila europea, però avui també parlarem d'altres espècies, també en declivi. D'altra banda, mentre l'anguila desapareix, abans d'acabar 2025 es varen reunir les parts de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades, la CITES, i es va negar la protecció que es demanava per aquest peix, que ni tan sols era... Bé, ni tan sols era la més estricta que es podia pensar per una espècie tan amenaçada com aquesta. Bé, parlarem de tot això amb un dels autors de l'estudi, investigador de l'Estació Biològica de Doñana, en Miguel Clavero. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus.
Bona nit, moltes gràcies.
Bé, si et sembla, parlam primer del que ha passat a la darrera reunió de la conferència de les parts de la CITES. La proposta per les anguiles era una proposta de Panamà i la Unió Europea que podríem dir que ja era una proposta de mínims per incloure totes les espècies d'anguila en un apartat que ja és l'europea. I ni així ha prosperat. Bé, no sé si s'ha perdut una bona oportunitat de protegir de debò les anguiles o per lo menos per donar un pas més.
Sí, s'ha perdut una oportunitat que no era, la proposta que es discutia no era la desitjable, perquè yeah. Era, com dius, una de mínims, era incloure a l'apèndix 2 de CITES totes les espècies del gènere anguilla, que són les 17 espècies que hi ha al món. I estar a l'apèndix 2 vol dir que el comerç internacional no està pas prohibit, però... Que necessita d'un certificat com de que no està fent mal a les poblacions perquè es pugui fer aquest comerç internacional.
Ja. Bé, i haurien d'estar en els apèndits 1 totes les espècies, o almenys algunes?
Totes segurament no és necessari, però almenys 4 espècies d'anguiles, que són les que estan més amenaçades, que estan considerades critical in danger o críticament amenaçades o en perill d'extinció per la IUCN,
sí.
IUCN deberien estar a l'apèndix 1. Clarament, sí, compleixen totalment la definició, són espècies amenaçades d'extinció en les que el comerç internacional és una de les amenaces sobre les espècies. Llavors, clarament compleixen els criteris per estar a l'apèndix 1.
I què suposaria estar en aquest apèndix?
Estar a l'apèndix 1 vol dir que el comerç internacional està prohibit, de fet, del tot, i no es podria comercialitzar fora dels països. No és una prohibició a l'explotació, però com el comerç d'anguila té una component internacional molt important, de fet sí que suposaria una moratòria de captures, una veda de captura d'anguila, que és l'escenari desitjable. Ara mateix, tal com està l'espècie, és totalment insostenible qualsevol forma d'explotació i el desitjable és l'escenari que suposaria aquesta entrada a l'apèndix 1. Ja. I com dic, seria l'anguila europea, també l'americana, i la japonesa,
sí,
que són dues espècies que estan molt amenaçades, i una espècie d'anguila que hi ha prop de Nova Zelanda, diguem, que també està molt amenaçada.
Serien quatre espècies, sobretot, les amenaçades, no? Vale. Bé, la Comissió Europea s'havia plantejat incloure l'anguila europea en l'apèndix 1, que hem parlat ara, però en realitat, si la Unió Europea realment volgués protegir l'anguila, ho pot fer ella, no? La Unió Europea podria imposar una veda, per exemple, una moratòria.
I tant que podria, i ho hauria d'haver fet des de fa anys, ja. Perquè el seu organisme assessor sobre gestió de pesqueria, que és ICES, fa anys que l'està dient que s'ha de tancar la pesqueria. Pràcticament fa 20 anys que l'està dient que les captures han de ser tan properes a zero com sigui possible. Però és que els últims 4 anys l'està dient molt clarament que hi ha d'haver zero captures per qualsevol cosa, per qualsevol objectiu, també per aqüicultura o reforçament de poblacions, aquestes que es fan d'alliberaments d'angules i tot això, que res, que cap tipus de captura a qualsevol hàbitat i qualsevol estadi de vida. Però la Unió Europea, aquest desembre, un altre cop, s'han reunit els ministres i ministres d'Agricultura i han decidit que es manté oberta la pesqueria.
Bé, ho dic perquè és un poc contradictori, no?, demanar a la CITES que intervengui posant totes les espècies a l'apèndix, ui, demanant més protecció, però al mateix temps no decretant una moratòria. Vull dir, si saps que tens que protegir l'espècie, tu mateix pots fer alguna cosa, volia dir, no?
Sí, però de fet la Unió Europea havia tantejat la possibilitat de proposar l'entrada de l'anguila europea a l'apèndix 1.
Sí, exacte.
Però dins de la Unió Europea, el mateix lobby de la indústria d'explotació de l'anguila va apretar molt i va aconseguir que es rebaixés aquest objectiu i es proposés aquesta història de totes les espècies de l'apèndix 2. Que, bueno, clarament hi ha uns interessos econòmics aquí, que hi ha una activitat lobbista estructurada. De fet, la indústria de l'anguila té una... com una mena d'ONG que es diu Sustainable Eel Group, com el grup de l'explotació sostenible de l'anguila, que és el lobby del sector i que actua a Brussel·les com un lobby. O sigui, a Brussel·les els lobbies actuen com tal, no és una cosa que s'amagui. És totalment oberta la seva activitat i ho fan i són molt eficients fent-lo. Han aconseguit que rebaixin totes les expectatives de protecció.
Bé, al sopar de Nadal dels Reis d'Espanya sembla que hi havia angules i hauràs vist també la polèmica que ha suscitat un documental del cuiner David Muñoz en el que parla dels quilos d'angules que es consumeixen al seu restaurant. Bé, és un documental de Netflix, a més. Aquest tipus de missatges no ajuden res, no?
Bueno, no ajuden res, no, perquè de fet la història que el consum d'angula, l'angula és un plat que es consumeix, és una tradició basca, és d'Euskadi, i des d'allà es va expandir una mica per altres llocs d'Espanya i així. Però és una innovació gastronòmica, cultural del País Basc, que era un plat popular, perquè l'angula era molt abundant. Hi havia molta angula i va ser la forma que van inventar per aprofitar aquest recurs. El que passa és que ja no hi ha angula, ja no hi ha poquíssima i s'ha convertit en un plat de luxe. Llavors, el consum d'angula s'ha convertit en una mena d'ostentació pública, de dir jo menjo angula perquè lo valgo, no? Com
perquè
una
puc,
cosa així.
Clar.
I llavors tot és molt perjudicial, perquè són aquesta exhibició pública de menjar angula sempre per marcar estatus, per dir jo puc, tu no, i marcar aquesta mena de desig de que tothom vulgui anar allà on estan la gent de dalt, i tot això és molt pervers, i fa que es mogui aquest mercat del lux, de lo inaccessible, i té un potencial de portar a l'extinció a l'anguila, de fet.
Clar. Bé, la gastronomia de luxe i la tradició, per cert, a Mallorca també hi ha molta tradició de menjar anguila. està impedint aquesta, bé, aquesta gastronomia de l'ocell, la tradició, dic, està impedint que es protegeixi l'anguila, de fet, no?
Sí, sí, sí. Les administracions que haurien de fer aquesta feina, haurien de fer aquestes prohibicions, que van des de les autonòmiques a les estatals, a les europees, totes estan molt porugues de prendre aquesta decisió. I de fet, la sensació que dona és que totes estan desitjant que siguin altres administracions les que prenguin la decisió. Yeah. En realitat, tothom sap que això s'ha de prohibir, que no té sentit continuar explotant l'anguila. Tothom ho sap, fins i tot la gent que pesca. Però tothom està mirant a les altres administracions a veure si fan el que han de fer per no fer-lo elles mateixes o una cosa així. És un escenari molt dolent de gestió pública i que porta molts anys siguent així. Fa pena, però no fa pinta de canviar els propers temps.
Bé, i l'administració no és l'única responsable, vull dir, els consumidors també ho són.
Els consumidors també ho són, i si l'administració no fa la seva feina, cal cridar a la consciència dels consumidors. Però, de fet, la responsable és l'administració. Jo crec que nosaltres no hauríem d'estar fent la feina d'estar cridant l'atenció constantment a la gent per no mengeu angula, no mengeu angula. Ara és una cosa que hauria d'estar prohibit per pura lògica, des de fa anys. Però com les administracions no ho fan, hem d'anar a apel·lar a les consciències de la gent. Però bueno, fa sempre aquesta... fa sentir una mica com de cura, no? Una cosa així, i no és molt agradable, però bueno, és una cosa que ens toca fer perquè les administracions no fan la seva feina.
Clar, però també és cert que una societat conscienciada, qui ho deim sempre, també és cert que fa pressió després perquè les administracions facin el seu treball, això també és important.
Clar. I tant, i per això la feina que fem molta gent intentant fer tan públic com sigui possible el debat sobre l'anguila i sobre la seva explotació, sobre l'estat de conservació desolador que té i la cosa absurda de que se sigui explotant comercialment.
Bé, des de l'Estació Biològica d'Onyana heu estudiat l'evolució de l'anguila a l'Ebre, un dels grans rius de la península. Hi ha hagut alguna sorpresa?
Sí, hem fet el treball amb la gent del Parc Nacional, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que porta un programa de seguiment molt llarg i porta molt de temps estudiant les poblacions de peixos i de grans crustacis d'allà, i tenen una sèrie de dades molt llarga de com estan les poblacions de diferents espècies de peixos.
Sí.
I a més, al Delta hi ha una pesqueria tradicional a les llacunes grosses del Delta, una pesqueria tradicional que porta molt de temps funcionant i, a més, porta bastant temps registrant bé les dades que tenen, les captures. Sí. Llavors, el que veiem al llarg termini és que hi ha el col·lapse de l'anguila que es registra tota l'àrea de distribució de l'espècie. Al voltant de 1980 l'abundància cau dràsticament. Això es veu al Delta, igual que es veu a tot l'àrea de distribució de l'espècie, com dic. Però el més interessant és que els darrers anys, els últims 20 anys o així, el declivi de l'anguila continua, l'abundància continua caient i, de fet, el percentatge de reducció d'abundància d'anguila és molt semblant a aquest històric. Ha caigut com un 80% d'abundància d'anguila els últims anys. Llavors, és una disminució molt grossa sobre una població que ja estava molt malament. Llavors, crida molt l'atenció i hauria de fer sonar totes les alarmes sobre la conservació d'aquesta espècie.
Una disminució d'un 80% d'una població, com dius, que ja estava en declivi. Això, efectivament, és una dada més que mos diu que han d'aturar ja, no? I podríem extrapolar la situació de l'Ebre, la situació de rius i aiguamolls de tota la península i de tota Espanya, perquè aquí també en tenim, a Balears.
És probable. El que passa que ens dona la sensació de que ha tingut un paper molt important en aquesta reducció recent la invasió del cranc blau. que allà també en teniu a Balears,
sí,
i,
sí.
Està, i crec que bastant abundant en segons quines zones, així.
Efectivament.
Perquè el cranc blau és una, és un tipus de cranc, bueno, un invasor americà que s'ha fet molt abundant, i és un tipus de cranc que no existia abans aquí perquè és un excel·lent depredador. És un animal molt gros, molt ràpid i molt fort. Qualsevol que l'hagi tingut a la mà ho sap, que és perillós. I fa tota la pinta de que l'anguila li està fent molt de mal. Llavors, al delta de l'Ebre, probablement a tot el vessant mediterrani de la península i a la costa atlàntica fins al Cabo de San Vicente, segurament a l'anguila li està anant molt malament la inversió de cran blau.
Yeah.
Però, com dic, això és una cosa que passa sobre una població que ja està molt malament i que sense cran blau també estava empitjorant el seu estatus. A les zones on no hi ha cran blau també va pitjor l'anguila. Pot ser no tant com el delta de l'Ebre, com aquestes dades que hem tingut, però també continua anant malament.
Bé, i ja per anar acabant, creus que estem a temps de salvar l'anguila?
Pues jo espero que sí, i tota la feina que fem és esperant que sí,
clar.
Però la realitat és que no ho sabem. Perquè no ho sabem, una cosa molt important de la gestió de l'anguila és que no sabem on serà el punt crític de que l'abundància de l'espècie, el número total d'individus que hi ha al món, sigui tan baix que ja no funcioni el seu sistema de reproducció. Aquest que és tan complicat d'anar tots al mar dels sargassos i tornar i tot això, aquest sistema de reproducció requereix que hi hagi moltes anguiles.
Clar.
I moltes no sabem quin número són aquestes moltes i no sabem quan arribarem al punt crític en el que ja no hi hagi prou. Llavors, esperem tots els que treballem en això que siguem a temps, però la realitat és que no ho sabem.
Ja, el que sí que sabem és que hi ha que deixar de pescar-la, de menjar-la, veritat. Això sí ho sabem ja.
I que és urgent.
I que és urgent,
exacte. Aplicar mesures estrictes de protecció perquè ens quedarem sense l'espècie en algun moment si continua la tendència actual.
Però deixarem aquí Miguel Clavero de l'Estació Biològica de Doñana. Moltes gràcies, molt bon any, i esperant que aquest any 2026 porti millors notícies per l'anguila i que mos ho puguis explicar aquí al Nautilus.
Tant de bo, sigui així.
Tot d'una, recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
IB3 Ràdio és coneixement.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Seguim al Nautilus recordant moments emesos aquesta temporada. A les jornades de medi ambient que s'han celebrat a totes les illes, ens han presentat estudis i comunicacions molt interessants i molt importants que creiem que han de tenir més difusió. Així que hem agafat el llibre de ponències i anirem rescatant alguns dels temes. Avui començarem amb un estudi no gaire apte per aracnofòbics. Parlarem d'aranyes i sobretot d'un en concret que és que pot produir-vos greus problemes si us pica. M'ho parlarà tot un expert en aranyes, que de fet va fer la seva tesi sobre aràcnids de Balears i que a les jornades ens ha presentat un informe fascinant sobre casos recents de picades d'aquesta aranya concreta, que és una espècie d'aranya violinista. El saludam ja, és el biòleg Guillem Xavier Pons. Molt bona nit, ben tornat.
Hola, bona nit, gràcies per convidar.
L'utsocialisme a les Illes Balears, alguns casos recents, és el títol del treball. Abans de parlar d'alguns d'aquests casos, coneguem a l'aranya que pot provocar aquesta síndrome. Què en sabem d'ella?
Doncs és una aranya extremadament comuna, que també pot tant pot viure en ambients naturals, en través de cavitats, com també és una espècie present a les cases, que pot entrar, i un d'aquests casos, ja la vam comentar, se va donar precisament a uns banys de la Universitat de les Illes Balears, aquests casos recents que comentaves.
Sí, bé, ara m'ho comentaràs molt més, molt millor, un dels casos, però bé, el seu hàbitat, m'ho dius, que és molt variat, que també inclueix cases?
Sí. És una aranya que també li diuen de racó, perquè va caminant per les voreres i a més està dins ambients naturals, que pot haver davall pedres, o entrades de cavitats, o zones més enfosquides, zones que també conserven una mica d'humitat, cases de pagès, doncs també dins cases. Jo visc a Palma i durant una temporada vaig tenir una a prop del meu llit.
Vaja. Bé, i és comú a totes les illes?
Comuna no, és molt comuna a totes les illes i, per tant, també aquesta freqüència per la que podem trobar i aquesta distribució tan àmplia fa que hi hagi relativament molt de casos que molts no són coneguts o tractats com el socialisme, perquè no tenen no hi ha una base de dades d'afectats per aquesta picada, però que realment és una espècie extraordinàriament comuna.
I es diu los osceles rufescens. No tenim cap nom comú a les illes per aquesta aranya? No sé, violinista mediterrània o no sé, com li podem dir?
Sí, li han posat això com és una germana d'altres dues aranyes que viuen en el continent americà, los osceles reclusa i los osceles laeta, que aquestes sí que tenen una virulència molt més gran que aquesta espècie mediterrània. El conjunt li diuen aranyes violinistes perquè la part del cap, la part del cefalotòrax, pues tenen com un petit dibuix que sembla com un violí. Si li posem una mica d'imaginació, d'un colors més foscos, i per això li diuen això, aranya violinista, i si vols, violinista mediterrani.
Això és la manera més fàcil d'identificar-la, veure que et violí.
Sí, bé, és una aranya d'una coloració groguenca, que té... Les aranyes solen tenir 8 ulls, si m'ho fixam només té 6 ulls, aquesta aranya, que és de les poques aranyes que rompen aquesta pauta dels 8 ulls, i té unes cames relativament llargues i també groguenques, uniformes.
És l'aranya amb més capacitat de provocar lesions greus de les que tenim a Balears?
Segurament que sí, n'hi ha d'altres. A Menorca s'ha citat l'Atrodectus geometricus, pensant que l'Atrodectus mactans és la famosa viuda negra, però aquesta espècie, l'Atrodectus, viu associada a davall pedres, a zones que normalment, fent una teranyina, que no se mou d'allà. Los osceles sí que té un cert moviment, va caminant, encara que de forma lenta, per aquests racons, sense fer una teranyina. Per tant, també és una característica que no necessita una teranyina per poder capturar les seves preses, en diferència d'altres aranyes. I, per tant, aquest moviment fa que sigui com més ubiqua, que no està just en un punt de vall pedres, que per tenir una picada d'aquestes espècies més lapidícoles, doncs has d'aixecar la pedra, ficar la mà i una certa iniciativa o activitat per part humà, i en canvi l'osocialisme, doncs tu estàs assegut a una banda o de vegades també s'han donat casos que estiguin dins armaris, si te poses una prenda que està dins l'armari, doncs pot tenir aquesta picada.
Bé, per detenir-nos un momentet en el que has dit de Menorca. A Menorca hi ha una vilda negra, però no ha donat problemes, no saben de problemes que hagi donat, no?
No.
Molt bé, idò, parlant de les conseqüències de les picades d'aquesta violinista mediterrània. A Eivissa fins i tot han conegut el cas d'un turista que va perdre dos dits i una dona que gairebé perd una cama. Els casos tan greus
doncs,
són habituals?
No són habituals, perquè també S'ha de dir que les picades són més virulentes en funció de la maduresa sexual de l'aranya. Si són juvenils o si són mascles, mascles adults, doncs no tenen tanta virulència com puguin tenir les femelles que tenen major contingut de verí. I l'evolució d'aquesta picada, que de vegades no ho sabem, doncs comença amb una lesió local, una picor, que de forma progressiva es torna més dolorosa. De vegades aquesta evoluciona cap a un edema local, un inflor d'aquesta zona. Aquest lloc de la picada evoluciona i forma com una vesícula o una pàpula, que a la vegada pot evolucionar cap a una, diríem, una placa eritematosa, és a dir, àrees que apliquen també necrosis, se tornen més fosques, i aquesta enfosquita és que hi ha una necrosi del teixit de l'envoltant, que aquesta necrosi pot donar lloc a úlceres de molt lenta cicatrització.
Podries explicar-nos algun dels darrers casos que has registrat?
Doncs, bé, dels darrers casos hi ha hagut persones que no han arribat en aquest punt darrer de cicatrització, d'una úlcera amb postulació més greu, que seria que és d'una precangrena d'aquest element, però lo normal, si no és una, com va passar en aquest turista galès que va perdre part dels dits d'una mà i també deformant els altres, el més cas més greu fou d'una persona que amiga meva, que li va picar tres vegades, eren tres aranyes diferents, perquè de vegades fan nius que hi ha distints individus, en el peu, anava a agafar una barca i va posar el peu dins un forat, anava en xancles i allà pues, va tenir tres picades i va tenir que estar hospitalitzada perquè tenia un peu en triple ulceració, amb descamació, la pell se te retira, una situació molt, molt seriosa des del punt de vista clínic.
Tres picades, i on va ser?
Bé, això va ser a Cales Fonts, al Nes Castell. No sé si coneixeu Menorca, un lloc idíl·lic per anar a sopar o fer una volta, i va ser a la zona de Cales Fonts.
Bé, els darrers 5 anys sembla que hagin augmentat els casos. Quina conclusió en traiem? És perquè reben més atenció als mitjans o hi podria haver realment més incidència per alguna altra causa?
Jo crec que hi ha més consciència, perquè si els mitjans de comunicació divulguen aquestes tasques, com és ara també el fet també de fer unes jornades i que hi hagi una comunicació que parli precisament de casos recents de l'ossocialisme i en faig ressò, pues jo penso que és molt positiu per fer una mica de didàctica també dins del gremi dels metges, que existeix precisament una aranya, que és l'ossoceles, i té aquesta patologia que vos he comentat fins a arribar a un cas d'ulceració. Si vols una cosa, ahir vaig fer com un curset, ara a la universitat se fan microcredencials, vaig fer com una petita xerrada que també parlava d'aranyes perilloses. Eren 18 alumnes i un dels alumnes va comentar que li havia picat una aranya i que havia tingut un procés que va tenir també hospitalització. I ja fent un càlcul estadístic, mira, si això que compta, que de vegades no se sap, i som 18 aquí, i tu ets una de les persones que ha tingut aquest cas, doncs estem parlant d'un 6% de la gent que possiblement hagi tingut alguna picada de l'aranya. Algunes, com t'he dit, no arriben a aquest procés d'ulceració, sinó que és una inflamació severa, dolor, però que no progressa cap a aquestes formes de vesícules o pàpules o ja l'ulceració.
Clar, perquè
definitiva.
Això...
Perquè pensam que és molt més freqüent del que podrien tenir habitualment. I molt de casos que poden ser una picada o te penses que és una baia o... possiblement, si evoluciona en aquests estadis, doncs, amb un 99% estem parlant de casos de l'ossocialisme.
Clar, perquè això anava a preguntar també. Aquesta amiga teua sabia que li havia picat una aranya?
Sí.
Era
conscient?
Sí,
sí, sí.
Sí, molt bé.
Sí.
Molt bé. Digues, sí, perdona.
No, era biòloga, ho vàrem comentar, i sí, ho sabia, i quan va anar també a la clínica amb aquests processos, que després va anar evolucionant cap a aquesta triple ulceració, pues, els tractaments que solen donar són antihistamínics i antibiòtics, perquè l'ulceració també pot comportar entrades de bacteris que agreugen aquest procés, i és un tractament d'aquest llarg, però que sol anar bé en el temps.
Bé, has dit algú important, has apuntat algú important, i és que els metges que treballen a ses illes haurien de conèixer sa fauna i sa flora potencialment perillosa que tenim aquí. I amb el cas d'aquesta aranya sembla que no és així del tot, no?
No, també malauradament ten casos de coneguts que fins a la tercera vegada d'insistir, d'anar a urgències o tenir que jo no era una picada d'una vespa o d'una abella, sinó que era una aranya, fins a la tercera vegada no varen posar una mica fil a l'agulla. I el temps, fer un diagnòstic precoç i adequat, pues, com tot en aquesta vida, és primordial. I en aquest cas també. Hi ha notícies dels diaris i un cercat també altres referents que algun metge de no te preocupis, això és un gra, i ja quan el gra evolucioni ja haurà passat. I no era un gra, eren els primers estadis precisament d'aquesta picada. O gent que també són una mica negacionistes, que diu los celes no n'hi ha aquí a les Balears, quan ja Si n'hi ha, i és una espècie, com hem dit, molt abundant.
Bé, quin podria ser el primer consell per a algú que pensi que ha pogut picar-li una d'aquestes aranyes?
Bé, acudint al metge, com a natural, vull dir que no. I si saben, si la capturen o si veuen una mica que realment és aquella aranya, si cerquen los ocellismes i veuen la semblança entre aquella aranya que l'ha picat, pues explicar que possiblement sigui un cas de l'otocel·lisme. Les picades normalment d'una abella, d'una vespa, solen ser locals, molt puntuals, però no evolucionen en aquest procés d'inflor i en els 3 dies tenir com una pàpula, un edema, pues no evolucionen en aquest sentit. Sempre un se fa el valent i no va al metge, perquè ara dic, no deu ser res. I després, al cap d'un dia, pues, no, sí que acudeixen, perquè el mal és persistent, pot haver vòmits, marejos, pot haver-hi altres patologies associades en aquesta picada.
Bé, jo el que no entenc és que no es distingeixi bé una picada d'una aranya d'una vespa, que no ho sapi distingir. Qui li ha picat val, però un metge, perquè són prou diferents, no?
Sí.
D'aspecte, em refereix.
Si un se fixa amb una mica de cura, les picades de l'aranya són una doble picada, perquè tenen 2 quelícers i van emparellats. Les picades de les vespes o de les vespes o de les baies, pues, també tens un únic punt que t'ha picat. Són dos.
Bé.
Un pacient que me va cridar d'Eivissa, aquesta li va picar a l'ull, va matar l'aranya i em va mostrar l'aranya. No? Estava embarassada, pobreta, i tenia un ull molt inflat. Afortunadament, l'individu era un individu juvenil, però que sí que va tenir uns dies dolents, i afortunadament amb el tractament adequat tot va anar bé, l'embaràs va anar bé, i ens podem estar ben satisfets d'aquest final.
Molt bé. I bé, mos deies que les femelles solen ser les que més verí tenen, però això deu passar de més en totes les aranyes, perquè jo record quasi totes són molt més grosses les femelles i molt diferents, a més, no? En aquest cas,
sí,
també
sí.
La femella té molt més verí.
Alguns casos que són 20 vegades més grans que el mascle. Un dimorfisme sexual molt evident, amb algunes espècies, amb altres no tant, però en general sí que són molt més petits els mascles que les femelles, i també la seva capacitat. Els mascles, una vegada arriben a la seva darrera etapa, la maduresa sexual, tenen més interès en cercar femelles que alimentar-se. No? I precisament aquesta pèrdua del gust per alimentar-se fa que també que siguin menys virulents en aquest cas. No? Uh-huh. I evidentment les aranyes tenen verí i piquen, però no amb aquesta virulència que té les zarzeles.
No? Ja. I a quina època és més fàcil veure aquesta aranya?
Ui, a tot...
Tot l'any. Tot l'any,
sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí, perquè viuen un ambient, no tenen un cicle com tenen altres aranyes que poden veure, que són més primaverals, estivals. Aquesta aranya conviu ambients relativament estables, com puguin ser això, entrades de cavitats, o inclús dins les cases, que no se nota massa aquests canvis de temperatura, són corrents a totes les èpoques de l'any.
Uh-huh. Bé, abans d'acabar, no m'agradaria ara que ningú es dediqués a matar aranyes en massa, pel que acaben d'explicar. A banda d'aquests casos, hi ha que saber que no ataquen i que, a més, compleixen una funció als ecosistemes, no?
Doncs sí, les aranyes pues, mengen molt d'insectes, de vegades nocius, moscats o elements que són relativament perjudicials per l'home i, evidentment, tenen un paper ecològic dintre del que són els ecosistemes essencials. No? I, per tant, no hem d'anar matant indiscriminadament doncs, aquestes... Clar. Aquestes espècies.
Aranyes
s'ha fet càlculs per una dada així com curiosa, que al dia totes les aranyes del món consumeixen de l'ordre de 3 milions de tones d'insectes. Jo vaig fer un càlcul aproximat per la superfície de Mallorca i estarien sobre les 200 tones diàries. És a dir, que 200 tones d'insectes que són eliminats, moscats...
Insectes que poden ser plagues...
Moltes d'elles que poden ser perjudicials que són eliminats per les aranyes.
Fantàstic, Ido Mosquedam, amb aquest missatge, que és molt important. Ido, ho deixem aquí. Guillem Xavier Pons, entomòleg de la Societat d'Història Natural de Balears, mil gràcies i gràcies per ses jornades de medi ambient. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada. IB3 Ràdio és investigació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, Ido.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Seguim al Nautilus, recordant moments amesos aquesta temporada. Hi ha espècies de peixos termòfils que milloren les seves poblacions i la seva distribució per mor de l'escalfament de l'aigua. Però des de que sabem això, la pregunta ha set fins quan i de veritat se'ls beneficia o només és un benefici momentani. Bé, Ido, avui parlarem d'un estudi que comença a aclarar moltes coses sobre això. Una investigació del Museu Nacional de Ciències Naturals, del CSIC, i la Universitat Nacional de Colòmbia, i que arriba a la conclusió de que des de mitjans del segle passat s'ha perdut el 20% de la biomassa anual, o sigui, cada any, de peixos. Bé, anem a veure què ens explica un dels autors d'aquest estudi de la Universitat Nacional de Colòmbia, en Juan David González Trujillo. Buenas noches desde el Mediterráneo y bienvenido al Nautilus.
Hola, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí.
Fantástico, me alegro mucho, yo también. Bueno, la investigación se ha llevado a cabo sobre especies del Mediterráneo, Atlántico Norte y Pacífico Nororiental. Explícanos primero qué datos se han usado para esta investigación, que así podremos luego entenderlo todo mejor.
Bueno, para esta investigación hemos usado unos datos que están abiertos, que han sido curados por el esfuerzo de muchos expertos en pesquerías. ¿Sí? La base de datos se llama Globefish y tiene datos de la biomasa que se ha pescado casi que a nivel mensual o a nivel anual, desde 1990 hasta la actualidad prácticamente. Nosotros hemos cogido un pedacito de esos datos bajo ciertos criterios para quedarnos con los mejores o los más largos, por tenerlo así. Series de datos que durarán 10 o más de 10 años y con eso es que hemos ido trabajando.
Ajá, los que tuvieran series más largas, quieres decir, ¿no?
Sí, exacto.
Ajá. Y bueno, ¿cuál era el punto de partida, el objetivo del estudio?
Bueno, el objetivo general es que empezamos a explorar esta base de datos y vimos que en estas series temporales largas, de más de 10 años, había un patrón. Y el patrón es que la biomasa estaba perdiéndose, ¿no? Estaba en declive.
Ajá.
Y pues dijimos, ¿a qué se debe esto, no? Puede ser a causa de la pesca, a causa del cambio climático. Y pues, como yo trabajo mucho con cambio climático y cambio climático extremo,
¿sí?
Pues dijimos, exploremos la parte del cambio climático, sobre todo que nosotros como científicos solemos ponerlo como dos fuerzas contrastantes.
Uh-huh.
Una es el cambio climático gradual, que es el incremento grado a grado, año a año, y el otro es un cambio climático puntual, que son los eventos extremos, como las olas de calor que tenemos a veces en Portugal y en España durante el verano.
¿Sí?
También las tenemos en el mar. Entonces quisimos ver qué pasaba con ambos, con la parte gradual y con la parte puntual.
Bueno, en el estudio señaláis que el hecho de que una especie se vea beneficiada inicialmente por el calentamiento o no se vea beneficiada depende de la temperatura ideal de cada especie, lo cual parece lógico, claro. ¿Qué diferencias habéis descubierto entre las especies de aguas ya cálidas y los de aguas más frías?
Pues eso es uno de los patrones más interesantes, ¿no? Porque al final hay especies que tienen una distribución casi que por todo el océano. Pero hay unas poblaciones que están en su confort térmico y hay otras que no están en su confort térmico. Entonces, esas que no están en su confort térmico, que están cerca ya de sus límites de tolerancia a temperatura, son las que más sufren, las que más biomasa pierden.
Ajá.
Mientras que las que están un poquito alejadas de su confort térmico, cuando viene una ola de calor puntual, tienen un incremento estacional de la biomasa. Es decir, parece que aprovecharan el momento para crecer un poquito más.
Pero es un incremento transitorio, claro.
Exacto, ese es el punto. Y es como una de las cosas que en la discusión del artículo no quisimos dejar de tratar, porque es un incremento puntual de un año, que igual al otro año puede haber un declive, ¿no? En términos generales, en esa ventana temporal que estudiamos, pues hay un declive promedio de 20%, ¿no? Que no logra contrastarse o no logra solventarse por estos incrementos puntuales.
Ya, un 20%, una pérdida de un 20% anual es muchísimo, desde luego.
Es mucho.
Claro, y bueno, hemos de llegar a la conclusión de que no existen especies beneficiadas por el calentamiento, claro.
Exacto, o sea, esto es demasiado, es a la vez, porque, bueno, tú sabes que el sueño de muchos investigadores es publicar en este tipo de revistas.
Ajá.
Pero a la vez es como un sabor amargo porque los resultados no son nada bonitos y en estos análisis no estamos teniendo en cuenta las pesquerías. Porque
claro,
al final recuperar datos que nos permitan analizar cómo influye la pesquería, las técnicas de pesca, la pesca masiva sobre este declive, es muy difícil, ¿no? Entonces, nuestra intuición es que si incluimos los datos de pesquería, estas pérdidas pueden ser aún mayores,
claro,
del 20%.
Claro, todo esto, por supuesto, nos dice que las políticas de gestión pesquera deben cambiar por completo, ¿no? Y además vosotros tenéis algunas propuestas para esto, ¿no?
Sí, es una propuesta un poco idealista y
bueno,
pero nos gusta soñar. Y es básicamente,
eso es bueno.
Pues ahora mismo tenemos fronteras, ¿no? Y para el manejo del recurso pesquero, de los peces y la conservación en general de la diversidad marina, estas fronteras tienen que dejar de existir, porque necesitamos ponernos de acuerdo todos los países para los años que son más duros climáticamente pues reducir un poco la pesca, ¿no? Para uh-huh. permitir que las poblaciones tengan esa chance de recuperarse y no perdamos la biomasa al año siguiente.
Ya.
Y en ese sentido también, pues muchas de estas fronteras son estáticas, son cuadraditos. Si tú ves un mapa de las áreas protegidas marinas del mundo, son cuadraditos.
Sí.
Un mosaico de cuadraditos pegados. Pero resulta que las olas de calor no siempre ocurren fuera de estos cuadraditos, a veces ocurren dentro de los cuadraditos. Entonces necesita que estos cuadraditos dejen de ser estáticos y se vuelvan un poquito más dinámicos. Que conservemos donde justo no pegó la ola de calor, donde tenemos las especies en su zona de confort mucho más óptima. Y ahí en ese año, pues intentemos no molestarlas ni pescarlas, ¿no?
Bueno, es importante que la gestión pesquera tenga en cuenta estas cosas. Yo no sé si la conclusión más importante que hay que sacar de este estudio es que lo estamos haciendo muy mal. Quiero decir que la gestión pesquera se hace muy mal porque se tienen en cuenta, cuando se hacen estudios sobre las poblaciones de peces con interés comercial, no se tiene en cuenta este factor del calentamiento, ¿no?
Exacto, y tampoco se tienen en cuenta las poblaciones, ¿no? Se saca un stock de peces sin mirar a quién estamos sacando. Y hay unas que están más en peligro que otras porque ya están cerca de pasar su zona de confort térmico. Entonces esa variabilidad intrapoblacional que le llamamos en biología y en ecología es súper importante, no solo para cuando tengamos temas pesqueros, sino también para que estudiemos de ahora en adelante la ecología de las especies, ¿no?
¿Para vosotros estos resultados han sido una sorpresa? No.
La mayor sorpresa fue el resultado de que a veces las olas de calor aumentan la biomasa de manera puntual. Eso fue una gran sorpresa, la verdad.
Ya. Y bueno, la colaboración internacional es fundamental aquí para poder solucionar esto, ¿no?
Sí, no, claro, esto no hubiera sido posible si no fuéramos las tres personas que estamos ahí, porque solo analizar los datos, recuperarlos, curarlos un poquito requiere casi 6 meses de trabajo, ¿no? Y después recrear el ambiente, mirar las olas de calor, ver que esos datos son correctos, otros 6 meses. Entonces, si uno no colabora, este tipo de estudios no son posibles, ¿no?
Claro.
Y lo mismo debería pasar en términos de pesca. Si no colaboramos entre varias personas de diferentes países, pues no es posible plantear nuevas soluciones, ¿no?
O sea, está claro, colaboración tanto para la investigación como para luego aplicar, para buscar soluciones, está claro. Hay otro dato que no hemos comentado y me parece muy importante, la cifra. Cuando una ola de calor empuja a los peces de aguas ya cálidas más allá de esa zona de confort térmico, su biomasa puede desplomarse hasta un 43,4%. Ese dato también es, bueno, brutal. Ya sé que no es un término muy científico, pero, en fin, es lo que me parece.
No, pero es lo que es, sí. O sea, realmente es brutal y es un promedio, ¿no? Hay algunas poblaciones que se pueden desplomar hasta más del 100%. Entonces, claro, son 1.500 especies. Que el 40% sea el promedio de 1.500 especies nos dice mucho, ¿no?
Y las especies que habéis analizado, ¿son pesquerías? Es decir, ¿son todos peces de interés pesquero, interés comercial?
Sí, la gran mayoría sí. Las otras pues son las que de pronto caen en las redes de interés comercial.
Ya, capturas accidentales.
Sí.
Vale. Sí, sí. Bueno, vamos a ir acabando. No sé si hay algo que nos hayamos dejado, que quieras comentar, algo que quieras destacar.
No, yo creo que más o menos lo hemos comentado todo y yo creo que queda abierto. Lo más importante es las preguntas que quedan abiertas, ¿no? Y ya. Estamos hablando de un 20% hoy en día a causa del cambio climático. Vamos a ver si logramos analizar el efecto de las pesquerías, hasta cuánto puede subir este 20%, ¿no? Eso es una prioridad de investigación.
Claro, claro.
Y sumarle también no solo los cambios en la temperatura, sino los cambios en otras variables del océano que están asociados, como el oxígeno o la misma salinidad que incrementa a causa de los ríos más contaminados, pues hay muchas aristas por donde seguir atacando este problema, ¿no?
Hay muchos factores que la gestión pesquera debería tener en cuenta y que ahora mismo no está sumando cuando hace estudios para determinar qué pesquerías se hacen vedas o si se puede seguir pescando, ¿no? Hay más factores de los que se tienen en cuenta. Ya. Bueno, la verdad es que creo que los datos que vuestro estudio revela, bueno, aparte de que son preocupantes y brutales, aunque no sean una gran sorpresa, deberían hacer no solo que nos replanteemos la pesca, sino que debería ser un refuerzo del mensaje de que debemos también reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y cambiar nuestro estilo de vida para que esto no siga pasando, porque una pérdida anual de un 20% de biomasa de peces, en fin, es muy preocupante, ¿no?
Total, total, y yo creo que lo estamos viendo. Yo viví muchos años allá en Cataluña.
Ajá, mira.
Y apenas vi estos resultados. Recordé una vez que estaba en un mercadito.
Sí.
Y una señora dijo como, ve, esto ya, estas merluzas, bueno, no me acuerdo si eran merluzas o de qué especie hablaba, vienen cada vez más pequeñas, ¿no?
Ya.
Y me hizo recordar ese momento. Y claro, yo creo que si nos vamos a los mercados, yo creo que cada vez estamos encontrando peces más pequeñitos, ¿no? ¿Quién sabe de aquí a 50 años qué pueda pasar?
Claro. Necesitamos que eso no pase, o sea, frenar para que no pase, porque realmente, en fin, puede ser muy grave. Bueno, Juan David González Trujillo, de la Universidad Nacional de Colombia, mil gracias por atender al Nautilus. Desde luego este estudio abre nuevas puertas para nuevas investigaciones, así que muchas gracias también por tu trabajo.
No, muchas gracias a ti por la invitación y, bueno, muchas gracias por invitarme a este programa que escuché en su época, cuando vivía por allí.
Ah, bien, pues te tenemos en la agenda, ya cualquier día te volvemos a llamar. Muchas gracias.
Listo, gracias.
Hasta luego.
El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana.
I'd go for a saucer full of secrets. so more, but last thing I heard of was that God had left the lands for a brand new universe. He was supposed to say, my golden circus girl saw sailed away. The lion tamers are
Ràdio.